L'11 de setembre del 2001 van caure les Torres Bessones de Nova York. Com gairebé tothom, estava a casa fent sobretaula i vaig quedar impactada per les imatges. No van passar ni 2 minuts que em van trucar de la ràdio per si podia marxar de seguida cap als Estats Units. Feia 10 anys que era redactora a la secció d'Internacional. Vaig organitzar la vida familiar en pocs minuts. En aquells moments, les meves filles tenien 1 i 5 anys. Vaig córrer cap a la ràdio amb una maleta, amb una muda i poca cosa més. Allà em vaig trobar amb la Maria Alba Gilabert i totes dues vam agafar un vol, sí, sí, un vol, cap a Londres, on havíem de fer escala i enllaçar amb un altre vol fins als Estats Units. La por la duíem a la butxaca. Mentre volàvem, les autoritats nord-americanes van tancar l'espai aeri i quan vam aterrar a Londres ens ho van comunicar. Van ser unes hores llargues durant les quals a l'aeroport de Heathrow hi regnava el caos més absolut. Gent que anul·lava els vols perquè els feia por pujar l'avió, companyies aèries col·lapsades, personal de terra que mirava de gestionar els nervis dels viatgers com podia. Heathrow era un autèntic drama. Ben aviat ens vam adonar que no ens en sortiríem i després de consultar-ho en Barcelona vam optar per intentar volar fins al Canadà. Si arribàvem a Montreal, podríem agafar el tren fins a Nova York perquè no eren més de 8 hores, crèiem. Dit i fet, vam buscar el mostrador de la Canadian Airlines i vam veure que teníem previst un vol fins a Montreal amb escala a Toronto. La sorpresa va ser veure que havia caigut el sistema informàtic i que el personal de terra apuntava amb un llapis i un paper el nom dels pocs passatgers que insistien a volar com nosaltres. La majoria havien anul·lat els passatges, per tant, quedaven molts seients buits. Ens vam acostar a l'hostessa i li vam demanar que apuntés Mrs. Raymond and Mrs. Gilabert. No ens van ni preguntar si eren passatgeres del vol, si tenien bitllets, res de res. Simplement ens va apuntar a la llista i ens va donar targetes d'embarcament. Volàvem, i en principi volàvem gratis. Quan ho vam dir al cap d'informatius no s'ho podia creure, simplement era una mena d'atac de consciència i li vam comunicar el número de vol perquè Catalunya Ràdio pogués pagar aquells bitllets. Érem periodistes però no ens sentíem lladres. Les condicions per pujar a l'avió van ser severes. Escorcolls molt acurats, impossibilitat de portar equipatge de mà, tot havia d'anar facturat. Ens van donar una bossa de plàstic totalment transparent perquè hi poséssim les 4 coses que ens eren imprescindibles per pujar a bord. Semblàvem aquelles russes que es passejaven per Moscou als anys 90 que en lloc de dur bosses de mà duien les seves coses en bosses del supermercat. Atabalades, amoïnades, una mica esporuguides, però mortes de riure de pensar que ens estàvem colant en un avió, vam posar les nostres coses a la bossa de plàstic transparent. I llavors sí que vam riure. Jo hi vaig posar el que considerava imprescindible, uns quants cèntims, el passaport, una llibreta i un bolígraf, la targeta d'embarcament, una capsa de tampons i un llibre. Concretament, notícia bomba. Devlin Vaught, una novel·la divertidíssima sobre el periodisme i els periodistes en què Lord Cooper, un magnat de la premsa britànica, presumeix de la seva traça per descobrir els reporters amb més talent. Però per una estúpida confusió de cognoms, envia a informar d'una guerra civil en una república africana el periodista que habitualment fa la columna d'ornitologia i plantes. Notícia bomba és una sàtira tremenda sobre els periodistes i els enviats especials. I jo era allà, enviada especial a cobrir el que en aquell moment no sabíem com s'acabaria ni què suposaria. Vaig passejar notícia bomba en una bossa de plàstic transparent que tothom podia veure el dia menys indicat del segle.